Avui tenim entre nosaltres, i si no m'equivoco per primera vegada, crec que és així, el professor Jesús Maria Galec, de la Universitat Autònoma de Catalunya. És llicenciat en Física per la Universitat de Saragossa, màster en Sistemes Làser per la Universitat de St. Andrews, màster en Comunicació Científica i Museologia per la Universitat Pompeu Fabra i doctor d'Història en la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. És col·lega del professor que vam tenir la setmana passada, en Xavier Roquer. Actualment és professor i investigador del Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor en l'Escola Massana i també a l'Escola d'Història d'Art de Barcelona. Les seves línies d'investigació principals són Història de la Ciència en l'Edat Moderna i les interaccions. El professor ens parlarà de Leonardo da Vinci, la seva visió del món. El polifacètic Leonardo da Vinci, pintor, inventor, escultor italià, etc. Quan vostè vulgui, professor.
Molt bé. Molt bé, molt bona tarda a tothom. Soc jo el que ha de donar les gràcies per l'amable invitació de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquí d'Arenys de Mar, o sigui, de totes i tots vosaltres. Estic molt agraït, molt content d'estar aquí, de poder col·laborar en la mesura que sigui possible aquesta bona feina que esteu fent ja durant uns quants anys aquí. Com bé deien ara, tenim de tema avui a Leonardo da Vinci. M'han dit ja més d'una vegada que teniu moltes ganes de sentir alguna cosa sobre Leonardo da Vinci. Sembla que és així. Feia temps que no tenia tant de públic. Això m'agrada molt. Espero no decebre ningú. Volia començar... Més a prop, sí? Així millor? Tal vez, encara més? Va. Volia començar, deia, posant aquesta diapositiva, que és una mena de collage, un mix, d'algunes de les cosetes que va fer Leonardo da Vinci. Jo crec que només és una mostra de la gran diversitat d'intencions, objectius, treballs que va posar en marxa aquest personatge. Tots coneixem la Mona Lisa, la Gioconda, potser sabem que va estudiar en profunditat l'anatomia, potser no tant que va dissenyar temples, esglésies, catedrals, parts d'aquestes, també va fer dissenys de ciutats, aquí sota hi ha un plànol del que seria Imola, a Itàlia, també va fer estudis de la hidrodinàmica, del moviment de les aigües, moltes qüestions sobre màquines, sobre enginyeria en general. És a dir, tenim davant nostre un personatge que jo crec que a partir d'aquesta diversitat de la seva feina i dels seus interessos ha generat la llegenda que hi ha al voltant de Leonardo da Vinci. És a dir, aquesta persona, i és una mica el que intentaré respondre avui, és coherent en la seva feina o és una mica erràtic? O era una mica erràtic? És a dir, anava d'un costat cap a l'altre seguint més impulsos que una altra cosa o a sota de tota aquesta diversitat d'intencions i d'objectius hi ha alguna cosa comuna a tot això? Aquesta és la pregunta important d'avui, és en el que he centrat jo la xerrada, inclinant-me una mica més per l'àmbit més científic i tècnic. Jo treballo, o el meu interès com a historiador és l'estudi històric de la ciència i l'art en conjunt, punts en connexió de tots dos mons tan aparentment dispars i diferents per a la nostra societat. Per tant, aquest és l'objectiu. No només va a pintar i dissenyar i dibuixar Leonardo da Vinci, sinó que també va dir que escriviria llibres. Per exemple, aquests, un tractat de l'aigua, un llibre sobre el cos humà, no és ben bé, o no seria ben bé, un llibre d'anatomia, sinó un llibre de quina és la posició de l'ésser humà en l'ordre de la natura. Hi ha també indicis de que volia escriure un llibre sobre màquines, un altre sobre la transformació de les formes naturals, sobre el vol dels ocells, un altre llibre de jocs geomètrics i alguns més. Però no tenim cap ni un d'aquests. No va arribar a publicar cap llibre. Tot va quedar una mica en les intencions. El que tenim de Leonardo, objectivament, és aproximadament 20 obres artístiques, sobretot pintura, i 50.000 pàgines de manuscrits. No tantes, potser quedaran unes 20.000, però sabem que va escriure unes 50.000 pàgines. Tot això dispers una mica per tot el món. Hi ha coses a Londres, hi ha coses a Itàlia, hi ha coses a Madrid, etc. etc. Per tant, com podem conjugar tot això? Aquesta persona volia fer moltes coses. Volia escriure tots aquests llibres. Li interessaven moltes branques del saber i del coneixement. Com tot això pot tenir una coherència o no, és el que intentaré respondre. El seu nom complet és aquest, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Piero era el seu pare, un notari de Florència, originari de Vinci, la ciutat en la qual va néixer i va viure aproximadament fins als 12 anys. El seu pare vivia a Florència, ell estava al poble, fins que el seu pare decideix portar-lo cap a Florència perquè comenci algun tipus de professió. Era la manera habitual de funcionar en aquell moment, i el porta cap a Florència, i el que farà és entrar a treballar en el taller d'un dels artistes més coneguts del moment, Andrea del Verrocchio, es deia. Per què dic aquí Leonardo da Florència? Perquè potser, no potser, és clar que ell va néixer a Vinci, una petita població de la Toscana també. Però si busquem els antecessors intel·lectuals i artístics de Leonardo, sens dubte estan a Florència. Ell és la continuació de tota una filera d'artistes, enginyers, pintors, escultors, arquitectes, filòsofs, etc., que durant ben bé dos segles s'estaven desenvolupant i estaven treballant a Florència, sobretot. Per tant, si mirem les coses des d'un punt de vista més intel·lectual, podem dir que, sens dubte, és de Florència. I què estava passant a Florència? Florència era, i així és com avui en dia ho entenem, la cuna del Renaixement. Allà va a desenvolupar-se aquella perspectiva tan característica de la pintura renaixentista, aquell intent de representació fidel de la natura, aquella intenció de naturalisme, no? de representar la tridimensionalitat de l'espai i dels objectes sobre una superfície plana de dues dimensions. Això no és un invent, no és una cosa nova en aquell moment, sinó que es va recuperar. A l'antiga Grècia i sobretot a Roma ja coneixien les eines per fer-lo. Una altra cosa és, i això és una altra pregunta, per què durant tota l'edat mitjana la pintura en perspectiva no va tenir cap interès. Aquí hauríem d'anar a observar altres contextos religiosos, etc. El que passa al Renaixement italià és que comença a tenir interès, per diferents raons també, aquesta representació tan fidel com sigui possible de la natura en un quadre. Ja dic, en un quadre, en una escultura, etc. Quins són els personatges antecedents molt clars de Leonardo en aquest sentit? El primer de tots seria Giotto. Estem parlant de 200 anys abans. I ja veureu que parlaré molt de referents i d'antecedents, és a dir, Leonardo no serà un bolet que apareix allà aïllat enmig del bosc. Al contrari, Leonardo és un dels últims de tot un grup de personatges i d'artistes i d'enginyers i de tecnòlegs, si voleu, que des de 200 anys abans ja estaven treballant en moltes de les coses que farà també Leonardo. Un altre exemple seria Albert Durero. Seria un personatge molt semblant a Leonardo en aquestes qüestions, en el cas de Durer a Alemanya. Seria el renaixement del nord d'Itàlia, del nord d'Europa. Doncs bé, Giotto és un dels primers, o es pren com el primer pintor que va introduir un intent de representació naturalista, realista, de l'espai i dels subjectes sobre un pla. Aquí hi ha una de les seves pintures més conegudes i podeu fixar-vos, per exemple, en aquest intent de representar l'habitació, amb aquestes línies del sostre que es van apropant, les del terra també, etc. Encara és un intent molt intuïtiu. Sí, és a dir, aquí sota no hi ha una sistematització, no hi ha un treball tècnic, si voleu, fins i tot matemàtic, per aconseguir-ho. Però sí que és molt clar que la intenció és present. Ell serà un dels primers que desenvolupa aquest tipus d'intents. El que ho convertirà tot això en una forma sistemàtica de fer pintura és un altre, bastant conegut, entenc jo, que és Filippo Brunelleschi, i aquí ja estem parlant del segle XV, 1410, per dir alguna cosa, Filippo Brunelleschi, a Florència, està sistematitzant aquella intenció que ja tenia Giotto de representar la realitat d'una manera molt fidedigna. Aquest és el baptisteri de Florència, si alguna vegada heu estat per allà, vist des de la porta de la catedral. Brunelleschi va fer una pintura d'aquest baptisteri, més o menys des d'aquesta posició, i després es va inventar una mena d'artilugi, del qual no tenim avui, ha desaparegut, però sí que sabem més o menys com era. La pintura és la que té a la mà dreta, el dibuix aquest, amb un petit forat per el qual havia de mirar l'espectador i alinear-lo amb la porta del baptisteri. Davant té un mirall, també amb un forat, havia d'encaixar aquesta línia de visió, i mirant per aquest forat veia la pintura reflectida en el mirall i al fons veia la realitat, diguéssim, veia els voltants del baptisteri, el cel, per exemple. La idea era: comprova tu mateix com de bé és representat aquest edifici. Aquí dic art interactiu, és una mena d'art interactiu, és a dir, l'espectador ha d'actuar, ha d'interaccionar amb aquesta pintura i el mirall per veure si tot això encaixa, podia retirar una mica el mirall, veure el baptisteri real, tornar a posar el mirall i mirar la pintura i fer la comparació. Això va ser un èxit sense precedents en aquell moment, i Brunelleschi és capaç de fer-lo pel seu coneixement matemàtic. És a dir, vist des de la nostra perspectiva actual, fer una perspectiva, fer tècnicament una projecció de tres dimensions sobre dues dimensions, és un treball matemàtic. Són transformacions matemàtiques. Brunelleschi és el primer que ho entén així i fins i tot és capaç de desenvolupar aquesta tècnica i aquesta matemàtica per a fer-lo. No ho posarà per escrit. No era el seu interès, sembla, posar tot això per escrit en una mena de llibre teòric sobre com pintar en perspectiva. Seran altres els que ho faran. Principalment un potser conegut, Piero della Francesca. El problema que nosaltres tenim amb Piero della Francesca és que sabem que va escriure obres de matemàtica per fer aquestes perspectives, però no les tenim, s'han perdut també. Més tard vindrà un altre amic de Leonardo, i del qual parla després, Luca Pacioli, que sí que publicarà llibres al voltant d'això, i sobretot Alberti. Alberti és el gran teòric del Renaixement italià, també a Florència. Alberti, que era arquitecte, enginyer, etc., també és escriptor, publica dos llibres el 1435, un llibre que es diu Sobre l'escultura i un altre que es diu Sobre la pintura. I tots dos són les regles que ha de seguir l'artista per fer amb tot el detall possible i amb la major perfecció possible aquesta representació de la realitat sobre un pla o sobre una escultura. Masaccio, una miqueta abans d'aquests llibres que parlo d'Alberti, havia fet una mica el mateix que havia fet Brunelleschi, però en l'àmbit ja de la pintura religiosa. Evidentment, era una de les grans temàtiques del moment i això no canviarà. Brunelleschi, Masaccio ho porta a l'extrem de la perfecció. Aquestes obres, aquesta Trinitat, per exemple, de Masaccio, això és un pla, és una paret, una església, però evidentment sembla que aquí hi ha una habitació, hi ha una forma tridimensional, hi ha una posició dels diferents individus. Això és el que veia Leonardo quan arriba a Florència. Quan entra a treballar en aquell taller d'Andrea del Verrocchio, Verrocchio és un expert en aquest tipus de representació. I el que es tractava en aquell moment era d'aprendre a fer això, com un alumne del taller de Verrocchio. No només a fer això, aprendre escultura, aprendre matemàtica de la perspectiva, etc. L'altre tema estrella, si voleu, des del món de l'art en aquest renaixement és l'anatomia, en particular l'anatomia humana. Us podeu imaginar, torno un moment endarrere, per a fer això has de dominar la tècnica de la perspectiva, però també és convenient saber representar i molt bé la figura humana. Aquí hi ha, sens dubte, una necessitat de conèixer l'anatomia, almenys externa, de la persona. Com podem representar aquesta forma de l'ésser humà? Doncs bé, Pollaiuolo és un dels que millor ho va fer i dels primers. Aquest és un gravat, una mica després, 1470, en el qual representa d'una manera ja, podríem dir moderna, per dir-lo d'alguna forma, aquesta anatomia humana que després veurem amb tanta insistència treballada per Leonardo. No és l'únic, és posat un exemple. Ni tampoc és únic Brunelleschi, ni tampoc és únic Masaccio. Hi ha molts. Aquests potser són els que destaquen. Això ho podeu trobar ràpidament en una història de l'art renaixentista. Què buscava aquestes persones que són la tradició a la qual s'incorporarà Leonardo? Busquen elevar l'estatus social de l'art. La pintura, l'escultura, l'arquitectura no tenien en aquell moment l'estatus que podia tenir, per exemple, la música o la poesia. No era el mateix un pintor que un poeta. I penseu que la poesia en aquell moment tampoc és el que entenem avui per poesia. Sempre els historiadors demanem un viatge en el temps, no? Hem d'anar allà a entendre aquell context. Si és possible, no sota les nostres divisions disciplinàries, per exemple. És a dir, hem de fer l'esforç de viatjar aquell segle XV, per exemple, i intentar entendre el que fa Leonardo en aquell moment en el seu context. El seu context és aquest que estic presentant, aquesta representació artística de la realitat, de la figura humana, però buscaven, sobretot, reivindicar-se. És a dir, a la cort dels Medici, per exemple, a Florència, hi havia de tot. Hi havia pintors, escultors, filòsofs, músics, poetes. Ara bé, els que més estimats eren els músics i els poetes, sobretot. Poesia, torno a dir, que era més que el que avui entenem per poesia, o en general que entenem per poesia. La poesia transmetia coneixement. És a dir, el coneixement, si el busquem al segle XV del Renaixement italià, l'hem de buscar també en la poesia, en les obres teatrals, en la poesia de Dante, per exemple. Dante era una de les grans figures en aquest sentit del moment. Brunelleschi, Masaccio, Pollaiuolo, Piero della Francesca, Alberti, tots reivindiquen un mateix estatus per l'art. Poc a poc ho aconseguiran. Això passarà, però una mica més tard, amb la ciència també. I aquí ja faríem un salt d'uns 100 anys a l'època gairebé de Galileo. Galileo farà una cosa semblant amb la ciència, en un moment en el que l'art ja té aquest alt estatus. Això seria una altra xerrada, no m'aniré per aquí, però hi ha sempre qüestions de reconeixement social, de negociació entre diferents grups socials, els pintors, els artistes, els músics, els poetes, etc. Els filòsofs, els científics. Parlaré també de la ciència de Leonardo. A mi se'm fa difícil parlar de científics. La paraula científic, tal qual, científic, és del segle XIX. Ningú feia servir la paraula científic al segle XV, XVI o XVIII. Sí que feien servir la paraula ciència, però la ciència que tampoc volia dir exactament el que avui entenem per ciència. Però encara menys la paraula científic. La paraula que feien servir era filòsof natural. És a dir, dins de la filosofia hi havia moltes branques, una de les quals era la filosofia sobre la natura. Altra seria la filosofia moral, la filosofia política, etc. etc. Per tant, hi havia també filòsofs naturals que abans o després intentaran també adquirir aquest tipus d'estatus dins de la cort, dins de la societat en la qual vivien. És en aquesta tradició en la qual s'insereix Leonardo. I ja insisteixo, una tradició que porta 200 anys en marxa, ben bé. És a dir, moltes de les seves actuacions, gairebé durant tota la seva vida, serà buscar aquest reconeixement. Què fa Leonardo quan arriba a Florència, comença a estudiar amb Andrea del Verrocchio i comença a poc a desenvolupar les seves pròpies obres? Fa coses com aquestes. Són algunes de les primeres obres o esbossos, si voleu, entre cometes, de Leonardo. La majoria de les coses que posaré avui són dibuixos dels seus manuscrits. Alguna també de les obres potser més conegudes, però m'interessa més els manuscrits, que és on podem trobar el seu pensament i la seva manera de comportar-se i de moure's en aquella societat. Què indica això, aquest dibuix d'una lila? Indica que té un interès en l'observació de la natura. I això serà present tota la seva vida. Igual que era present en Brunelleschi, en Masaccio i en molts altres. Si tu vols una representació fidel de la natura, evidentment has d'intentar primer observar amb tota la precisió possible aquesta natura. Fa exercicis com aquest, fa també aquest paisatge, és la vall de l'Arno, que és el riu que passa per Florència. Aquest és el primer paisatge de la història de l'art. Hi ha alguns altres una mica anteriors a l'art holandès, per exemple. O el mateix Polaiulo que veiem fa un moment amb aquell gravat dels nus, també té algun tipus de paisatge. Però res semblant a un paisatge com aquest, tot i que és un esbós, és un dibuix en un quadern, amb aquest fluix, aquest moviment que hi ha implícit en aquest dibuix. Molts historiadors de l'art el tracten com el primer paisatge modern de la història de l'art. Per tant, i aquí que hi ha també una observació. Passa per allà, no és ben bé així, però fins i tot a dalt a l'esquerra està anotada la data, crec que és del 5 d'agost de 1473, com dient, aquella tarda vaig fer això. Segurament no va ser ben bé així, després a casa ho treballaria, però sí que és el fruit d'una observació directa, en aquest cas d'un paisatge. Aquest, per exemple, és un estudi del perfil d'un guerrer, molt en la línia de les obres que tenia el seu mestre, Andrea del Verrocchio. Si després us interessa i voleu buscar obres del Verrocchio, per exemple, a la Wikipedia, trobareu unes quantes, veureu com s'assembla això al que feia el seu mestre, i és absolutament normal. Estàs aprenent, és lògic, no?, que comencis una mica en la línia del mestre i després ja veurem si el deixes de banda i vas per un altre camí o què fas. Al mateix temps, aproximadament, quan ja comença a tenir una certa independència d'allò que li demanaven com a alumne, no? Pot fer una mica el que el vol, o almenys en els seus manuscrits, així ho podem interpretar, al mateix temps que fa dibuixos de paisatges, de personatges, d'animals o de plantes, hi ha tota una sèrie de dibuixos com aquests, per exemple, de mecanismes, de màquines. En aquest cas podem veure una ballesta, una mena de torn, etc. Això no és nou, hi ha una llarga tradició en aquell moment de gent que dissenyava màquines. És una de les modes també d'aquell renaixement. Penseu també que estem en el moment, Leonardo neix el 1452, aproximadament quan la impremta s'està expandint per tot arreu, i això és clau per entendre a Leonardo. Per què és clau? Perquè disposa del coneixement, és més assequible el coneixement. Hi ha tota una empresa en marxa a nivell europeu, no només italià, de traduccions i noves edicions, en aquest cas ja amb la impremta. I això suposa també la recuperació i la revisió de molt del coneixement des de l'antiguitat clàssica. Leonardo arriba en aquest moment al món, per dir-lo així. Per tant, ara veurem altres exemples de gent que també s'està dedicant al disseny de màquines. O a aquest tipus d'instruments o de dispositius per fer pujar l'aigua. I ens podríem preguntar, ostres, i per què de cop i volta, no, li interessa això de l'aigua, si estava pintant paisatges, si estava pintant flors, etc. Florència, la indústria principal a Florència, o una de les importants, era el tèxtil. El riu Arno passa per allà enmig i, evidentment, una de les fonts d'energia més assequibles en aquell moment era l'aigua del riu, a base de molins, etc. És lògic, i tampoc és l'únic, que treballa intentant desenvolupar màquines, eines, etc., que aprofitin la força motriu del riu per tal de desenvolupar la indústria tèxtil. Penseu també que ràpidament, quan surt del taller de Verrocchio, entra a treballar pels Medici. Quins són els interessos dels governants? Entre molts d'altres, desenvolupar la indústria local, perquè això dona guanys, per exemple, en el cas de Florència, la indústria tèxtil. Per tant, està també dins de tota una tradició, en aquest cas florentina, de desenvolupar màquines, eines, instruments en general al voltant, per exemple, de l'aigua. Això no vol dir que només busqués la utilitat. Qualsevol artista que treballava a la cort tenia també una altra obligació, que era el divertiment dels poderosos, diguéssim. La preparació de festivals, el buscar el delit de l'espectador. Això era part del joc també a la cort dels Medici i després també a la cort de Florència, de Milà, després parlarem d'això. I per tant, en molts casos, alguns d'aquests dissenys es poden interpretar com gairebé jocs. És a dir, això ho dibuixo, m'ho invento o ho penso pel divertiment que tindrem en el moment en què ho presenti als que estiguin assistint a aquella xerrada, aquell festival o aquella tarda de tertúlia. I això també és una cosa important perquè serà una constant en moltes de les obres o dels dibuixos que farà Leonardo. Aquest buscar el divertiment de l'espectador. Avui sabem que bona part de totes les màquines que va dissenyar no funcionarien. Mecànicament tenen algun problema, o falta aquí una roda dentada, o la força que fa la persona no seria suficient per moure aquella màquina, etc. Com ho podem explicar això? Perquè potser no estaven pensades per fer-les, sinó que potser estaven pensades simplement per parlar-ne, per mostrar-les com una mena de divertiment. No sempre, tampoc és així. També tenim molt clar que gairebé ninguna es va construir, o almenys no hi ha una constància objectiva, que és el que busquem, com podem els historiadors, de que aquestes màquines es construeixin. I I hi ha també tota una sèrie d'esbossos i dibuixos del que podríem dir enginyeria militar. Aquí hi ha un carro, per exemple, amb tota una sèrie, no sé, de ganivets, etc., per acabar amb l'enemic tan ràpid com fos possible. Per què armes de guerra? Per què instruments de guerra? Perquè la guerra era present en el dia a dia d'aquelles repúbliques italianes abans i després de Leonardo i durant. Leonardo viurà en persona unes quantes guerres. En Florència, en Milán, amb els francesos, la por a l'imperi turc, etc. Els Medici, els esforços a Milán, necessiten o busquen també el desenvolupament militar del seu territori. Per tant, un interès i molt gran, sobretot a Milà, serà la qüestió militar. I Leonardo ho sap, i tampoc és l'únic, que es dedica a treballar aquestes qüestions. Per exemple, Roberto Valturio, uns pocs anys abans, havia editat i publicat amb aquesta impremta que parlava abans un llibre que és aquest, de Re Militari, que és un llibre de Roma, és un llibre d'un autor romà en el qual parlava de la ciència militar clàssica, de la Roma clàssica. Però amb les noves eines que aportava la impremta es pot tornar a publicar això i se li pot donar molta més visibilitat en el món. Són els llibres que tenia Leonardo, per dir-ho així, a la seva biblioteca. Veurem alguns més. Abans parlava d'Alberti i aquells llibres sobre pintura i escultura. Aquest seria un altre, sobre enginyeria militar. Dibuixos dins del llibre com aquest. No són exactament les màquines de Leonardo, però Leonardo té molts dibuixos en aquest sentit. Vaixells, màquines per fer la guerra en el mar, etc. Per tant, estem en un moment en el que això dels artistes enginyers és també una constant, és una cosa normal. Igual que era normal els artistes anatomistes. A nosaltres ens sorprèn, potser, per aquesta divisió disciplinària que tenim avui, herència del segle XIX. Avui, en general, tot i que potser els temps estan canviant també, en general no concebim que, no sé, que un físic es dediqui a la pintura, no?, de manera professional, o a l'arquitectura. No sé, són coses que almenys criden l'atenció en l'actualitat. I si mirem la història amb aquestes ulleres del present, trobarem aquests problemes. No podrem entendre per què Leonardo feia totes aquestes coses. És que era incoherent, era erràtic, anava d'aquí cap allà. No, era lo normal en aquell moment. Això és una màquina per gravar una llima. Què aporta Leonardo a aquesta tradició de dissenyar màquines? Aporta, per exemple, el seu domini de modificar el moviment. És a dir, amb un moviment circular que fa la persona que fa servir la màquina, aquest moviment circular es transforma en un moviment longitudinal o en un moviment d'un martell, etc. Això sí que és, en part, una innovació. És a dir, aquest domini, que també suposa un coneixement tridimensional del funcionament de la màquina, d'un moviment en un sentit a un moviment en un altre pla, és una cosa molt característica de Leonardo. Comença a despuntar en aquest sentit. I això ho pot fer pel seu coneixement de la perspectiva, per exemple. La matemàtica de la perspectiva, en el fons, és la mateixa que faria servir un mecànic o un enginyer mecànic per transformar moviments en un eix en un altre eix. Insisteixo que no era l'únic. Francesco de Giorgio Martini era pintor, escultor, enginyer i té quaderns com aquest. S'assemblen molt als quaderns de Leonardo. Potser una mica més nets. Però té dissenys de màquines, dissenys de artefactes, etc. No només això, fins i tot es van conèixer, durant un temps van viure tots dos, Leonardo i Di Giorgio a la cort de Milà. Això és un tractat d'arquitectura civil i militar que publica Di Giorgio. Seria l'assalt a una fortalesa. I aquesta és la versió de Leonardo. Aquí sí que podem veure una certa continuïtat entre el que fa un i el que fa l'altre. He posat aquest exemple, podem trobar uns altres. Encara la cosa va més enllà. Ben bé 10 anys abans que Leonardo faci el seu Home de Vitruvi, Di Giorgio fa això, que és un Home de Vitruvi. El que passa que potser no és tan atractiu, podríem dir, no?, com el que farà Leonardo després. Però només ho poso perquè veieu que no era l'únic. Homes de Vitruvi anteriors a Leonardo jo conec almenys 5 documentats, d'artistes, enginyers, que d'alguna manera representen això. Quin interès tenia això de l'Home de Vitruvi? Ara veurem que és clau per entendre a Leonardo. Vitruvi era un arquitecte de l'antiga Roma, de la Roma clàssica, amb obres sobre arquitectura civil, arquitectura militar, etc. Amb una component matemàtica important. A l'hora d'explicar aquesta arquitectura, sempre, si avui també passa, si ho vols explicar amb una precisió profunda, diguéssim, hauràs d'arribar als números, hauràs d'arribar a les formulacions matemàtiques, etc. Per exemple, hauràs de fer proporcions. És a dir, si això és així d'ample, com ha de ser d'alt? Proporcions. I aquesta paraula també és clau per entendre molta de la feina que farà Leonardo. Ara estic parlant una mica de la seva feina que podem identificar més fora de l'àmbit de l'art, per dir-lo així. Per tant, Di Giorgio és un dels grans referents en aquest sentit de Leonardo. El 1482 deixa Florència i se'n va a Milà. La gran pregunta és i per què? No? Si estaves allà amb els Medici, tan bé, per què marxes cap a Milà? La resposta és Milà oferia moltes més possibilitats per una persona amb les intencions que tenia Leonardo de reivindicar la seva feina com una cosa d'alt estatus, diguéssim. La cort de Milà era molt més potent en aquell moment que la de Florència, que la dels Medici, val? Els Sforza de Milà tenien molt més poder i molts més mitjans. També eren molt més guerrers, per dir-lo així, per tant, la qüestió militar era molt més important a Milà que a Florència. I hi ha una diferència clau. A Florència, un artista, com els que hem vist abans, Brunelleschi, Giotto, el seu mestre del Verrocchio, etc., vivien de vendre les seves obres. I si hi ha una cosa que és un problema o que era un problema per a Leonardo era que gairebé mai acaba les seves obres. Això hi ha qui diu que era una personalitat una mica impacient, fins i tot en certes ocasions sembla que era una persona pessimista amb el pas del temps. També s'ha interpretat com aquesta incoherència en el seu pensament, com que vaig d'aquí cap allà una mica erràtic en el meu treball. Hi ha diferents opcions i no hi ha una solució clara a això. Però sí que és cert que moltes de les propostes que fa, com aquells llibres dels que parlava al principi, mai arriba a fer-lo. Només tenim 20 pintures, no tenim cap màquina, cap llibre. Potser és que era una persona molt més interessada en llançar idees i llançar propostes i llançar dissenys que no materialitzar-los. A Florència tindrà uns quants problemes per contractes que tenia per fer obres que mai acaba. Això podria ser una raó més que justificada per marxar de Florència. Tornarà en unes quantes ocasions a resoldre pleits amb això. Però a Milà una persona podia viure a la cort del duc sense fer, només proposant i pensant. Val? En aquest sentit, l'acord dels Sforza, de Ludovico Sforza, era molt més, s'acceptava més el tenir una persona a l'acord en el sentit de tenir allà un intel·lectual, per dir-lo d'una manera entenible. És a dir, algú que podia parlar, que podia mantenir una conversa, que podia explicar coses sense la necessitat de vendre una pintura, una màquina o el que fos. És exactament el que necessitava Leonardo, veient una mica com era i com es comportava. Llavors, va cap a Milà, és interessant veure com es presenta al duc. Li presenta una mena, diríem avui, de currículum vitae. Li porta ja un document i aquest sóc jo. I diu, sé fer ponts portàtils, conec els mètodes per destruir i cremar els de l'enemic, drenar trinxeres, conec els mètodes per destruir qualsevol castell o fortificació, dissenyo màquines de bombardeig, nous tipus de carros, de catapultes, d'armes de foc, i en l'última línia de tot aquest currículum, que és més llarg, diu, també sé fer escultures en marbre, bronze i fang, i també pintar, millor que ningú, i així ho posa. Però és l'última línia del currículum. Jo crec que això dona una idea de què podia esperar, no, Leonardo al presentar-se allà, és a dir, es presenta com a què? Com a enginyer militar. En el sentit de que el que més li interessa al duc és desenvolupar la indústria armamentística, que era molt forta en aquell moment a Milà. I ell es presenta amb tot aquest bagatge de màquines dissenyades, ninguna materialitzada, però sí dissenyades, com per intentar impressionar d'alguna manera al duc. Potser estava exagerant també. No sé si això és comú en els currículums avui dia, no? Però sens dubte una part d'això hi ha. També hem vist que moltes coses sí que havia dissenyat. Però és significatiu que deixi la pintura i l'art, diguéssim, per l'última línia. Ho deixa quan ja, per exemple, ha pintat, a l'inici de la seva estança a Milà, pinta una de les seves obres mestres, pels historiadors de l'art d'avui, que és aquesta Verge de les Roques. Aquesta Verge de les Roques mostra el seu domini total i ple d'aquesta tècnica de la perspectiva i va molt més enllà. Leonardo desenvoluparà, no és el tema central que jo porto avui, però desenvoluparà no una perspectiva només tècnica, és a dir, aquesta habitació té aquestes formes, la intento representar fidelment en una superfície. Va més enllà, fa una mena de, ell deia, una perspectiva del color. Fa servir el color per donar volums. És una pintura tonal, que diria avui un artista. És un expert en la llum directa i en la llum indirecta. Sap com es reflecteix la llum en els objectes. Domina el donar brillantor a les parts que li interessen. La part més brillant i més il·luminada sempre té un color més saturat, més pur, diguéssim. Aquesta és una gran mostra de tot això que estic dient. Aquí ja no es veuen línies en el sostre ni res semblant, però la sensació de profunditat està aquí i només ho aconsegueix fent servir el color, la pinzellada. Bona part de la seva feina és en desenvolupar, per exemple, pigments, nous pigments per a pintar. Això lliga molt amb la química del moment, que era l'alquímia. En part, era l'alquímia. Leonardo, ja en el taller del Verrocchio, una de les coses que ha d'aprendre era alquímia, és a dir, fabrica't els pigments amb els quals pintaràs. A sota avantatges com això, amb aquesta obra, i té desavantatges com el Sant Sopar, l'últim sopar, que va fer servir una tècnica inventada per ell i no va tenir gaire d'èxit perquè en pocs anys ja s'havia fet malbé la pintura. Ha tingut, no sé, 20 restauracions al llarg de la història, el Sant Sopar. Però sí que eren intents. Sembla molt clar que Leonardo era bastant lent pintant. I ja no dic per això de no acabar les obres, sinó que bueno, la seva manera de fer era a poc, i si tu volies pintar un fresc havies d'anar amb certa rapidesa, per les capes de guix que es posen a sota de la pintura en poc temps s'assequen, llavors has d'anar una mica ràpid fent tot això. Ell s'inventa un nou mètode, un nou tipus de pigment, un nou tipus d'impregnació de la superfície que li permetia pintar com a ell li agradava. Però la contrapartida va ser que no tenia gaire durabilitat. Llavors és capaç de fer tot això, però al duc se li presenta, no, no, jo pinto, però és que sóc enginyer militar. Jo crec que queda molt clar què entenia Leonardo, que era l'interès de la cort en aquell moment. Aquí tinc alguns altres esbossos. Això és un estudi del Triburi. El Triburi és aquesta mena de cúpula que hi ha sobre el, sobre la creu de l'església. Hi ha un concurs a la catedral de Milà per dissenyar aquesta part, no el guanya ell, però sí que fa aquesta proposta. Aquest és interessant, aquest esbós, no pel dibuix, sinó per aquesta petita inscripció que hi ha allà dalt, sempre d'esquerra a dreta, de forma especular, potser això ho coneixeu, totes les escriptures que fa Leonardo en els seus quaderns estan escrits de forma especular i de dreta a esquerra, ell era esquerrà. Interpretacions d'això hi ha unes quantes, sembla que és més còmode per un esquerrà escriure cap allà, però la cosa està oberta. Jo m'he trobat gent explicant coses així que em diuen, no, jo de petit ho feia. Potser és que és una cosa, jo no sóc esquerra, potser és que és una cosa bastant, no sé, comú. Allà dalt diu, la medicina és la restauració dels humors fora d'equilibri. O sigui, m'estàs dibuixant aquí la cúpula d'una església i em poses frases com aquesta? Això té sentit? Ho té. Leonardo segueix una analogia que ja l'havia posat sobre la taula Alberti, el teòric, que era aquesta entre l'arquitecte i el metge, o entre l'edifici i el cos. Leonardo ho porta a l'última instància, és a dir, l'edifici per a Leonardo era una mena d'organisme viu i per tant l'arquitecte era una mena de metge. Ara de mantenir els equilibris. La medicina del moment, la medicina tradicional, galènica, aristotèlica, era aquesta dels humors corporals i el desequilibri dels humors era el que provocava la malaltia. Per això aquesta anotació aquí. Ell està mirant tot això des d'un punt de vista una mica unificat. A sota de l'arquitectura, a sota d'aquests dissenys de cúpules, de temples que veurem algun mes, d'estudis anatòmics, etc., hi ha la búsqueda d'una mena de teoria del tot, de la unicitat de tot allò que existeix. Veurem que en última instància, a la part final de la seva vida, pensarà, i això se dedicarà amb molta insistència, serà la matemàtica, aquesta part que unifica tot. Ara ho veurem. Aquest és un altre disseny d'un temple. Què crida l'atenció en aquest disseny? Les proporcions tan exactes entre unes parts i unes altres, la simetria. Però és el mateix que està fent quan fa aquest estudi d'un cap. Què està mesurant aquí? Proporcions. Si la part del nas a la barbeta medeix això, quina proporció tindria la front? Doncs tal. I aquesta qüestió de les proporcions, que abans la deia, és clau. Però ja dic, busca proporcions a tot arreu, a la flor, al cos, al temple, a l'aigua, a les màquines. Per què? Perquè pensa que aquí està la clau, o almenys intueix que és el camí per buscar una mica l'explicació de tot. Una mena d'unificació de tot. Ell parlava molt d'harmonia. Harmonia en el sentit musical, però en el sentit musical del Renaixement, purament matemàtic. Les escales musicals eren... La música era part de la matemàtica. La geometria també és la que dona aquestes eines proporcionals, etc. Això és un altre exemple, un dels més coneguts, potser d'anatomia. És la dissecció d'un crani. Potser heu sentit parlar, Leonardo va fer disseccions. Li van permetre fer disseccions de cossos. Documentades objectivament pels historiadors, només hi ha una. Però tot indica, per dades més indirectes, que aproximadament va fer unes 30. El resultat de tot això són alguns dels dibuixos que veurem ara. Però què està buscant en aquesta dissecció? Les proporcions, també. I farà dibuixos amb un tall vertical, amb un tall horitzontal, amb un tall inclinat, buscant sempre proporcions, buscant alguna mena de, no sé, de regla que es repeteix en diferents coses a la natura. Unes proporcions en el crani, que serien les mateixes proporcions que en un animal, que en l'ala d'un ocell, que en una màquina de les que dissenya, que en un temple, perquè pensa que sota de tot això està la clau per entendre una mica el món, i d'aquí el títol de la xerrada de la seva visió del món. És el mateix que en els seus estudis sobre la llum indirecta, directa, reflectida, etc. Busca proporcions, harmonies. I passa una mica el mateix en l'estudi de les personalitats, que era una cosa bastant habitual també en el moment. Dins d'aquesta medicina que parlava abans dels humors i dels desequilibris dels humors, això porta també a una mena de psicologia, a una mena d'identificar 4 o 5 caràcters principals en les persones: el flemàtic, el colèric, el sanguini i el melancòlic. Això tenia tot una relació dins de la medicina, era una mena, era el corpus mèdic del moment. Ell ho representa. Però és que aquesta representació va més enllà i serà una de les conclusions. La representació és la prova final de la seva recerca. És a dir, observa la natura, extreu conclusions, fins i tot matemàtiques, i després ho aplica a les seves obres, com a artista, en aquest cas. Aquest és un exemple esplèndid, jo crec que és la que més m'agrada de Leonardo, aquesta dama amb l'ermini. És el domini ple de la perspectiva, el domini de l'anatomia per poder representar així una dona, el domini del color, aquesta perspectiva que ell parlava del color, aquesta perspectiva que parlava de la desaparició dels objectes, tot sota una visió, en aquest cas, de Leonardo, molt matemàtica. Quin era el problema de Leonardo en aquest punt? Aquest és l'home de Vitruvi del qual estic parlant. L'home de Vitruvi, sota aquesta manera d'entendre les coses, també està ple de proporcions, i és el que està representant aquí. Proporcions. Què és el que mancava a Leonardo? Un coneixement profund de la matemàtica. Això sí que no havia tingut al taller del Verrocchio ni a ningú altre lloc. I fer-lo pel seu compte era molt difícil, sobretot perquè Leonardo no sabia llatí. No sabia llegir en llatí. Per tant, qualsevol llibre de ciència, de filosofia, etc., de coneixement així important, per dir-ho d'alguna manera, quedava una mica fora del seu abast. Farà tots els intentos possibles. Demanarà a amics que facin traduccions de parts d'obres, però sempre té aquesta mancança, que és el no poder entendre per si mateix moltes de les grans obres del moment. Trobarà una solució, i és el que estic parlant ara, de la matemàtica, trobarà una mena de solució amb un amic, que serà Luca Pacioli, que ho deia al principi. Luca Pacioli potser és el matemàtic més important a Itàlia durant aquest segle, el segle XV, principis del XVI. Luca Pacioli, que ell mateix agafa moltes coses d'aquell altre que he dit al principi, Piero della Francesca, del qual hem perdut les seves obres. Hi ha qui diu que Pacioli bàsicament copia el que havia dit de la Francesca, no ho sabem, perquè no tenim les originals. Però el que és clar és que és el gran matemàtic quina casualitat que aquest gran matemàtic entra a treballar a la cort també de Milà. Gairebé de manera instantània o per afinitat, podríem dir, es fan amics i seran amics tota la vida, tota la resta de la seva vida. Luca Pacioli, que serà monjo, i Leonardo. Publica moltes obres Luca Pacioli sobre medicina, aquí tinc algunes, aquesta és una de les més conegudes, potser la seva obra més important, Suma d'aritmètica, geometria, proporció i proporcionalitat. És a dir, de què estem parlant? De proporció, de geometria. Aquest és el personatge que li dona allò que li faltava una mica a Leonardo, una formació consistent en l'àmbit de les matemàtiques. Aquesta és una altra obra molt coneguda de Pacioli, La divina proporció. L'home de Vitruvi que hem vist abans està ple de proporcions àuries, que es diu. La divina proporció, la proporció d'hora àuria, la proporció d'or, diferents noms que se dona al mateix. Aquest llibre que escriu Pacioli durant els anys que conviu amb Leonardo a Milà està ple de dibuixos de Leonardo. En aquest cas sí que podem dir que les seves obres s'han realitzat perquè almenys estan impreses en un text. Dibuixos com aquests, els sòlids platònics, els famosos sòlids platònics i diferents maneres de representar aquests sòlids. S'ha de dominar molt bé la tècnica, en aquest cas, de la perspectiva per dibuixar un sòlid com aquests. Gairebé avui faríem servir un ordinador. És la primera vegada, per cert, que algú representa els sòlids platònics buits, com aquell de la dreta. Amb quina intenció? Amb la intenció que es vegi també la part de darrere. És a dir, troben allà una complicitat molt interessant Luca Pacioli i Leonardo. Tots dos van molt bé junts. Pacioli que guanya? Guanya algú que faci exactament les il·lustracions que vol en el seu llibre i de la manera més perfecta possible. Què busca Leonardo? Algú que li pugui ensenyar matemàtiques, algun expert en aquest sentit en les matemàtiques. No és l'únic que fa a Milà, però sí que a Milà podem dir que així com abans a Florència havia sigut més enginyer, a part de tot està que és artista, això continua, val? Pinta, etc., alguna cosa, però a Florència era més enginyer, a Milà es farà més científic, si voleu, o més matemàtic. Continua els seus estudis d'anatomia fent disseccions, això és el resultat d'una de les disseccions, el sistema pulmonar d'una persona, i en altres, com aquest cos d'una dona, buscant la proporció en el cos humà. És a dir, no tant l'exactitud en la representació, que també, però no tant, però sobretot obrint el cos, en aquest cas fent una dissecció per mesurar aquest cos, per dins i per fora, per intentar trobar allò comú a tots els éssers de la natura, a tots els objectes de la natura, a tot allò que l'home pot construir a l'ésser humà mateix, com l'home de Vitruvi. Parlava molt Leonardo de la necessitat. A la natura hi ha una necessitat, diu. És un concepte que en el cas de Leonardo s'apropa al que nosaltres podem dir avui lleis naturals. És a dir, la natura és així, en el seu cas diria, perquè està dissenyada així per Déu. Avui seria un creacionista, Leonardo. La natura està dissenyada per Déu sota unes regles. I el seu objectiu era trobar aquestes regles matemàtiques i abstractes. Era el que ell pensava que eren aquestes regles. Diu, per exemple, la necessitat és la mestressa i professora de la natura. La necessitat és el tema, el límit i la inventora de la natura. Són frases que va deixant en els seus manuscrits. Per tant, podem dir que l'observació de la natura i l'experiència amb la natura li permeten, o li haurien de permetir, és el que ell buscava, derivar les causes de com es comporta la natura. Però ja sigui això, el cos, un riu, el que fos. I si coneixes les causes, això et permet reconstruir aquells efectes que t'havien permès trobar les causes. No sé si m'he explicat bé amb això. Fins i tot diu, a la natura no hi ha efecte sense causa. Comprèn la causa i no necessitaràs l'experiència, diu, perquè seràs capaç de reproduir-la. Si això ho mirem des de l'àmbit de la matemàtica, què significa? Que si tu trobes les lleis matemàtiques de la natura, ja està tot fet. Seràs capaç de reconstruir aquesta natura. És una mica el que després farà, per exemple, abans d'ella, Galileo, Kepler, més tard Newton, etc. Buscar aquesta part matemàtica de la natura. Seria, si voleu, després la matematització de la ciència. Leonardo està fent una matematització de l'art i fins i tot de tot, diguéssim, també de la natura, o està intentant-lo. Això és un estudi d'un fetus, sí, més casos en la mateixa línia. I estem, si us fixeu, apropant-nos al final de la seva vida, el mor al 1519. Una de les últimes coses que fa és això. Hi ha qui diu, ostres, aquí Leonardo ja s'ha tornat boig. No és ben bé així. Això és tot un estudi de relacions entre àrees en figures geomètriques, sectors circulars i coses semblants. Si ho mires des de la perspectiva que us estic explicant sobre aquesta búsqueda insistent, gairebé, no sé, irracional, no? Aquesta búsqueda constant i constant d'aquestes proporcions, d'aquesta harmonia matemàtica de la natura, té sentit fer això. Una altra cosa és que no li porta enlloc. No podem dir que descobreixi cap llei matemàtica de la natura ni res semblant, però sí que és el camí, és l'intent. És un camí que després seguiran els científics. Fins avui. Avui anem a la facultat de física, entrem allà a una aula i què estan fent? Matemàtiques. Segur. A química igual. A biologia ja és una altra cosa. Per acabar una miqueta, la Gioconda potser és l'obra més coneguda, diria jo, no? Això és la mostra definitiva del seu domini de tot això del que estic parlant. Així com l'anterior que he dit també de la dama amb l'ermini. Aquí domines la perspectiva, domines l'anatomia per representar amb tota la fidelitat possible la posició d'aquesta dona. Domines aquesta perspectiva del color, de la desaparició dels objectes, de les ombres, de la pintura tonal, etc. Té sentit dins de tota aquesta búsqueda que feia Leonardo, perquè buscava l'ordre de la natura, l'ordre matemàtic de la natura, per després aplicar-lo en la seva obra. S'han fet, per exemple, estudis tècnics sobre la Gioconda. Això és una espectrometria de rajos X. I, per exemple, han trobat això. Aquesta línia vermella que trobeu aquí a la galta és el trosset, aquesta línia és la que han analitzat, aquest trosset vermell. I passant per allà el detector, són capaços, això fa pocs anys que s'ha fet, al Louvre, són capaços de veure quines capes de pintura i de barnissos i d'esmalts, etc. hi ha allà. Com aconsegueix Leonardo aquest esfumato, no? Que és el nom tècnic del color i de les ombres en la cara de la Gioconda. I ho aconsegueix amb aquest creixement de les capes de barnís. Un creixement que fer-lo a base de pinzellades és extremadament difícil per a qualsevol avui. Si el seu domini de la tècnica, sense saber que estava posant una capa de 25 micres, per dir alguna cosa, és espectacular en aquest sentit. I això surt també del seu estudi i observació tan acurat de la natura. A part també de la seva insistència en la recerca de pigments, de tècniques per a pintar, etc. Fixeu-vos que aquesta corba és molt progressiva, no? En qualsevol altre pintor potser seria més esglaonada. Aquí acaba una pinzellada, aquí he posat dos, aquí tres, però ell aconsegueix que sigui un creixement lineal gairebé. deia coses així: la natura és la mestra dels mestres. I ell el que vol és entendre aquesta natura per ser el mestre dels mestres. I serà la insistència durant tota la seva vida. Llavors, com a conclusió, si voleu, què podem dir a aquella pregunta que posava sobre la taula al principi, de si era una persona incoherent, erràtica? Tot el contrari. Tenia un objectiu que era el tronc de la seva insistència i de la seva recerca, que era entendre la natura. Per ell, això significava entendre, en el fons, les bases matemàtiques de la natura. I aquest tronc tenia moltes branques. Una branca era la pintura, la perspectiva, el color, però una altra branca era la mecànica, una altra branca era el moviment de l'aigua, una altra branca és el cos humà, etc. I anar passant d'uns als altres no és erràtic, sinó que vol entendre tot per conèixer l'arbre des de l'arrel fins a dalt de tot. Jo crec que aquesta és la manera de donar una consistència, o la que els historiadors hem trobat, de donar consistència al que inicialment sembla una persona molt erràtica i molt d'aquí cap allà. No? Doncs bé, amb aquesta conclusió és una mica el que volia dir avui, i ara estaré encantat de respondre, si puc, les preguntes que tingueu. Gràcies.
Hola, bona tarda. Segurament que diré una tonteria, però és que havia sentit dir fa uns anys cap aquí que si la Gioconda, pues, que si fora un homosexual, o una...
A veure...
No sé, una travesti... No sé. No, ho havia sentit a dir o no?
Doncs jo crec que alguna vegada també ho he sentit, ara no ho recordava, però potser sí. No hi ha constància d'això. En principi sembla bastant clar que és la dona d'un comerciant important d'aquell moment, la dona del Giocondo. Per tant, no hi ha en aquest sentit moltes dubtes entre els professionals de la història de l'art, per exemple, en saber qui era aquesta dona. Una altra cosa és tot el que es crea al voltant d'aquest quadre, no? Llegendes o novel·les o el que pugui ser, no? Però en principi sembla bastant clar que era la dona de si no me'n recordo malament, Francesco del Giocondo, es deia. Era molt habitual, una persona amb un poder adquisitiu encarregar un retrat de la dona o de si mateix, o una escena bíblica o el que fos, no? I era com funcionaven aquests artistes que deia abans, sobretot a Florència. Ell continua fent-lo en la mesura del possible. Ja dic que no té moltes més obres, no té gaires obres en aquest sentit. Però no ha de fer por preguntar, eh? Encara que diguis, no, és millor preguntar que callar-se.
Sí, jo volia preguntar... Puc parlar?
Sí, sí.
Sí, jo volia preguntar, així com em va tocar tantes tecles de l'escultura, pintura, etc., la música no la va deixar de banda?
Bona pregunta aquesta. Jo no tinc constància de que faci res en música. El que sí que sé és que havia dissenyat, i és una de les coses que porta de Florència a Milà com un regal dels Medici als Sforza, un laúd fet amb la forma de la calavera d'un cavall, que això s'ha perdut també, o algú ho tindrà, però no tinc constància de que fes cap composició, per exemple, musical. Li interessava molt la música, però és aquesta part, aquesta música més matemàtica, que és una herència de neoplatònica dels primers segles, del segle 1, 2, 3, 4. Allà se desenvolupa una manera de fer música molt matemàtica, inspirada, si voleu, en Pitàgores, no? En l'escala musical pitagòrica. Les arts liberals, no? El trivium i el quadrivium eren l'aritmètica, la geometria, l'astrologia i la música, que serien les quatre matemàtiques, no, del moment. Però no tinc constància, no, de que faci res musical.
Bona tarda. Gràcies, perquè m'ha fet descobrir que no era l'únic. No? Sí, sempre és l'únic, resulta que no. Era, a veure, amb preferència, era un de tants. No? Jo el que volia saber és si l'astronomia ell l'havia treballat o no.
Això sí que t'ho puc assegurar, no tant com la música, no. Ho podia haver fet, té algun dibuix de la lluna, és un dels primers, no és el primer tampoc, Van Heyck a Holanda ho fa, que pinta una lluna en un quadern en la qual pots intuir que la lluna no és perfecta, que té taques. Normalment la lluna se pintava com una esfera pura, també per analogia amb la Verge Maria, etc. Però no va més enllà. La seva feina intel·lectualment té dues inspiracions. Una és aquest neoplatonisme que dic, o si voleu, inspiració platònica, no? El neoplatonisme és la revisió de Plató als inicis de l'era cristiana, i l'altra és l'empirisme aristotèlic. El neoplatonisme era més present a Florència, l'empirisme aristotèlic tradicional, no? L'escolàstica, si voleu, era més present a Milà, entre els filòsofs del moment. Ell té una mica de totes dues coses. Li interessa l'empirisme, sobretot aquesta part més d'observació, però li interessa també el platonisme en el sentit de que troba relacions entre tot allò que existeix. Entre els sentits, per exemple, de la visió i els objectes, com connexions. I el neoplatonisme també defensava que hi havia connexions entre el microcosmos, que seria la Terra i tot el que conté, i el macrocosmos, l'univers. Però no va més enllà fent observacions ni res semblant. Va més pel microcosmos i, per exemple, per l'anatomia. És el segle de l'anatomia, el segle XVI. Pocs anys després vindrà Vesalius, que és l'anatomista que fa la primera gran obra d'anatomia moderna. Si teniu una estona, busqueu l'obra de Vesalius a internet, perquè és potser l'obra de medicina més bonica que hi ha, amb els seus gravats sobre el cos humà i sobre l'interior del cos humà. Hi ha una tradició molt llarga també dins de l'estudi de l'anatomia, ells insereixen això, potser és un dels millors en el seu moment estudiant el cos humà. Sembla que li interessa més lo micro, lo proper, que no tant el cel. De fet, és bastant normal fins que arriba el telescopi.
Bien. A mí me interesaría, fruto de que estamos atravesando un momento muy especial respecto al mundo árabe musulmán, no he oído ninguna referencia a la influencia que han podido tener en filósofos naturales o científicos, diríamos hoy, precisamente también en Leonardo da Vinci. ¿Podría decirnos algo al respecto?
Sí, sí, no he posat cap énfasi en això, però és molt present. I és present, clar, és una mica anterior. Val? Penseu que la retirada dels àrabs de la major part d'Europa comença cap a l'any 1100 i se va estenent, per exemple, a la península, no?, fins al 1492. En aquesta retirada deixen endarrere les seves biblioteques en moltes ocasions. És el moment en el que comença tota una empresa a nivell europeu, per exemple a Mallorca, per exemple a Itàlia, de traduccions de l'àrab al llatí. I són aquestes traduccions les que arriben a Leonardo i a la resta dels que hem vist. És a dir, la ciència àrab està molt present, però ja en la versió, per dir-lo així, cristianitzada. Però les obres d'enginyeria estan basades en enginyeria àrab, que a la seva vegada estaven basades en enginyeria romana i grega clàssica, i sobretot potser l'àmbit més clar és els seus estudis de la llum. Ell s'insereix en aquest sentit en tota una tradició que comença amb Alhazen, que era un gran filòsof natural, un estudiós de la llum i de la visió de Bagdad de l'any 1000 i poc. El coneixement d'Alhazen passa, per exemple, a Roger Bacon, el filòsof anglès. Roger Bacon és una de les grans inspiracions de Leonardo, fins i tot en la seva metodologia de buscar aquestes proporcions, aquestes harmonies. O sigui, hi ha cadenes de transmissió del coneixement que passen, sens dubte, pel món àrab. El cas de la llum seria potser el més clar. Roger Bacon recull la tradició, que ja no és l'antiga, sinó que és la innovació que han introduït els àrabs en l'estudi de la llum i com estava dient, i de la visió, d'aquí passa, per exemple, a Roger Bacon, a John Peckham, a Vitello, que era un polonès, i les obres de Peckham i Vitello les té Leonardo. Penseu, he dit, i era important, que no sabia el llatí. Llavors intenta, per una banda, fa una crítica pública i oberta als que estudien amb els llibres. I això es poden trobar cites als seus manuscrits dient no s'ha d'estudiar amb llibres, s'ha d'observar la natura i fer experiències, etc. Però per una altra banda sap molt bé, i això també es pot veure així, que si no fas referència a allò que han dit altres, serà difícil que et facis un lloc en la discussió entre filòsofs o científics o qui sigui en aquest sentit intel·lectual. Per tant, ho busca. Sempre aprofita allò del qual pot trobar una versió en italià, que cada vegada és més present per aquesta facilitat que introdueix la impremta. Però hi ha coses que també en aquest sentit se li escapen. Però sí, sens dubte, tens tota la raó, no ha sortit, perquè potser és una cosa una mica anterior.
Passo una altra. Yo quiero preguntar una cosa muy terrestre. ¿Es verdad que hay un libro de recetas de cocina de Leonardo y sigue la proporcionalidad, o se plantea lo mismo el equilibrio y la proporcionalidad en los alimentos en sus recetas?
Que yo sàpiga, un llibre com a tal no existeix. Sí que hi ha algunes parts en les quals parla de l'alimentació.
Entonces quizá lo que
desconec, potser podria haver alguna recepta, no ho sé, no m'he llegit tots els manuscrits ni molt més.
Entonces quizá lo que es una recopilación de distintes coses.
Probablement serà una mena d'adaptació de receptes del moment, etc. El que sí que sé és que en un moment de la seva vida es fa vegetarià. O sigui, la seva manera d'entendre les coses li va aportar a fer-se vegetarià, fins i tot a defensar amb molta vehemència els animals. Es dedicava a comprar ocells engabiats per deixar-los anar, per exemple. Si hi ha una qüestió també en aquest sentit, si voleu, animalista, no? En Leonardo. Però més enllà no puc assegurar.
Queda algú? Algú de vostès?
Venga, que falta la pregunta important. Que tots tenim aquí, no? No? Què passa amb el Còdic Da Vinci? Això té sentit? No té sentit? És veritat? No és veritat? Heu llegit aquesta novel·la? O la pel·lícula? Val?
Doncs què passa amb el Còdic Da Vinci?
Què passa, oi? Perquè no sé, venia a pensar, segur que em pregunten alguna cosa d'això, però ja veig que no, potser és aquesta por a dir una cosa dolenta o alguna cosa així. No, no hi ha res d'això, objectivament parlant, no hi ha informació que permeti assegurar això que surt a la novel·la. De fet, la informació que hi ha més objectiva és una mica al contrari. Deia, s'inspira en el neoplatonisme i en l'empirisme. El neoplatonisme tenia una component molt forta que nosaltres diríem esotèrica. És a dir, tenia una component molt basada en l'astrologia, en la predicció, en l'alquímia, etc. Aquestes són les parts del neoplatonisme que ell rebutjava. I sí que hi ha cites textuals en els seus manuscrits dient això de la predicció del futur dels astròlegs no té sentit. Però sí que arribava a tenir sentit per ell la connexió, una connexió entre els astres i la Terra i els habitants de la Terra, per dir-ho així, en el sentit d'una unicitat en la seva formació, en el seu funcionament. Però no més enllà com per a poder esdevinar el futur o coses semblants. És a dir, allò d'amagar claus secretes en les seves obres i així, sembla una mica que seria el contrari, fins i tot. Ho dic per, no sé, que no vull que ningú marxi, ostres, no em preguntes res d'això. No.
Hola, bona tarda. Bueno, en relació a això, al quadre de la Santa Cena, a la dreta de Jesucrist, ja sembla talment una dona, és veritat. Això surt com
ho
una
sembla,
clau.
Ho sembla, sí, sí.
Oi que sí?
Sí que ho sembla, sí, sí. El que passa que també era bastant habitual aquest aspecte andrògen d'alguns homes i fins i tot a l'hora de representar-lo. Penseu que ell era homosexual i això gairebé està més bastant bé documentat. Val? Potser també té alguna cosa a veure com representava els homes en els seus quadres. Ara, no sé, no puc afirmar tampoc que no sigui Maria Magdalena o tot això. No? El que sí et puc dir són coses d'aquell quadre, no l'he posat avui, no sé. És un quadre molt difícil, o un fresc molt difícil de realitzar aquest Sant Sopar, l'últim sopar, pel lloc en el qual estava. Perquè la paret, diguéssim, on fa la pintura, no dona, no té suficient espai per fer correctament la perspectiva. Llavors, hi ha estudis, per exemple, de com soluciona aquest problema, elevant, per exemple, el punt de vista, etc, etc. Penseu que això estava pensat perquè els ducs, etc, estan aquí sopant i sembla que el Sant Sopar està amb ells, està allà davant, en el menjador, per dir-lo així. Val? Llavors, les solucions que troba per fer el fresc amb tota la precisió possible són molt innovadores en aquest sentit. És a dir, va més enllà de la perspectiva més purament tècnica que es coneixia de Brunelleschi i tots aquests que he mencionat, sinó que troba solucions fins i tot per fer-lo més o menys allà on no podria fer-lo. I això fa que també trigui molt de temps en acabar aquesta obra, etc. Però la dona del costat no. També està molt clar, i per les dimensions de la paret, que la taula és més petita del que necessiten tots els que hi ha allà. No hi caben tots a la taula, però bueno, no hi havia més remei que fer-lo així, diguéssim.
Gràcies.
Molt bé. Algú aixeca el braç?
Gràcies. Amb la seva faceta d'enginyer, com a dissenyador d'armes de bèl·liques i tal, se n'havia portat alguna a la pràctica? Perquè pràcticament es va vendre a Milà com expert en aquesta matèria.
Sí, sí, això és una de les coses que crida l'atenció, no? Veient aquell testament o aquell testimoni que fa, aquell currículum que fa ell. En el seu temps no hi ha constància de cap ni una. És possible que alguna es faci, s'hagués fet, però no hi ha cap constància d'això. Era una persona, jo crec, que si alguna s'hagués fet ho hauria dit, ho hauria escrit en els seus manuscrits, perquè sí que anota molt tots els dibuixos que té, els esbossos, els encàrrecs que li fan, tot això hi ha anotacions, no hi ha res de cap encàrrec de màquines ni res semblant. El que sí s'han fet o s'han intentat fer és en posteriori. Val? No fa gaire, si no recordo malament, a Madrid va veure una exposició amb diferents artefactes dissenyats per Leonardo. Val? Cuenca, sí, hi ha una com itinerant o alguna cosa semblant. Clar, això des de a finals del segle XIX torna amb força Leonardo dins de la cultura popular, per dir-ho així. Per què? Perquè s'havia perdut una mica el rastre. Com que no deixa cap obra, només deixa, vull dir, no deixa cap text, cap llibre, només deixa 20 pintures frescos, no hi ha cap escultura, tot i que sabem que va fer alguna, hi ha algunes dubtoses per allà. La repercussió que té la seva feina en el món de l'art i fins i tot de la ciència és mínima, precisament per la escassesa de fons pels que vindran després d'estudiar a Leonardo. Els manuscrits ràpidament s'escampen pel món, és difícil trobar fins i tot avui tots, no? Hi ha molts al Vaticà, però hi ha a França, a París, a Londres, a Madrid, etc. Llavors no hi ha una influència gran de Leonardo en els posteriors, per dir-ho d'alguna manera. El segle XIX, que és el segle del romanticisme, dels nacionalismes, etc., és quan torna amb força, en aquest cas des d'Itàlia i després per la resta d'Europa, la reivindicació de la figura de Leonardo. No? I és quan es posa en marxa també l'intent de reconstruir alguns dels artefactes que el dissenya. I és quan també molts se n'adonen de que molts d'ells, o per no dir la majoria, no funcionarien. perquè potser no era la intenció dibuixar alguna cosa que funcionés, sinó que el que estava buscant és una harmonia en la màquina, una mena de comparació amb el cos humà o amb un edifici o alguna cosa semblant.
Doncs em sembla que moltes gràcies.
Gràcies.